Aquí Maria Xinxó ha posat el dit on toca. És a dir, Joaquín Torres no pot començar un programa...
Si has d'anar a competir amb el transatlàntic
que
dèiem,
és que,
no?
És que hi ha molta gent que no sap qui és Joaquín Torres.
És un arquitecto maravilloso.
Bueno, pues
de la
celebre.
Sí, el problema que té moltes vegades Telecinco és que es pensa que els personatges que surten en els seus programes tothom les ha de conèixer.
Bueno, jo...
I és un món, és una jungla de Telecinco que ens han estat envoltant durant anys de continguts, d'aquests mateixos continguts, i es pensa que el públic en general sap exactament qui és Joaquín Torres, que és l'arquitecte dels famosos que li ha fet la casa a Cristiano Ronaldo quan estava vivint aquí a Madrid.
Li va fer la casa a Víctor Valdés?
Joaquín Torres, que té un Picasso. I a més, que és molt perillós ensenyar aquest tipus de cases amb un quadre de Picasso a dintre, perquè directament...
Que va dir que era de la família.
De la família, sí. Que val milions, que dius, ara el que està de torn mirant a casa, que se n'encarrega de robar quadres a les cases, pensarà, home, aquesta és la meva.
La prova és que Joaquín Torres segurament mai aniria a divertir-se a l'Hormiguero. Perquè no tindria prou popularitat.
Jo crec que ja ha passat Joaquín Torres per l'Hormiguero, mira què et dic. Sí. Jo vull pensar que sí. Ara, com dèiem, audiències una mica baixes, perquè ahir, com que TV3 va programar
l'acte institucional de...
Exacte, l'acte de la Diada, doncs potser que no va anar malament. 10,3...
10,3, 211.
Tampoc ho va patar, però bueno.
Sí.
Tampoc
sí.
Va anar malament.
I poca broma, que la tarda, sí, la manifestació de
sí?
12,8, 168.000.
Sembla... No,
l'anàlisi, 13,3.
120,8.
Aquest matí he fet un tuit fent el detall de les audiències de les Diades dels últims anys. Fins al 2017, que és el que tenia... m'arribava l'històric. Hauríeu de veure les audiències de fa uns anys. És que...
Home, clar, s'ha desinflat com un globo.
A veure, repassem. Mireu. Audiències de quin any a quin any?
2017. Manifestació.
Sí, clar.
23% de quota de pantalla, bueno, 400.
2017 era quan...
Però veurem
quan
l'evolució.
Quan en principi...
S'havia de llançar la bomba de fum.
Ens venien la moto,
la
ho teníem
a tocar.
Tenim a tocar, ho teniu a tocar.
23, 464.000. L'anàlisi va fer un 20,9. No hi havia acte institucional. 2018, manifestació, 23,6, 384.000, la manifestació. L'anàlisi, 23,8. 2019,
sí,
la mani, 20,3, 332.000.
Bo.
Hi havia menys audiència, perquè la gent estava al carrer. No,
2020 no hi havia manifestació, ja, per el tema de la Covid. 2021, manifestació, 8,3. 118.000. L'anàlisi, un 9,8. 2022, manifestació, 12,6.
Bueno.
176.000. L'anàlisi, 9,8. I per acabar ahir, 12,8, 168.000. La mani i l'anàlisi a TV3, 13,3.
Bueno,
hem passat de 23...
No. Huele a remontada, Huele a remontada.
Ara, aquesta és l'actitud. Ara tornem a pujar un altre cop. És més, la gent, no s'ho mirava per la tele, perquè estava al carrer.
Ara. Aquí està.
Aquí hi ha molta dada manipulada.
I la tardor serà molt calenta, Pilar. Sí, tu ja ho sabem.
De moment, pel que indiquen tots els mapes, pot ser no una tardor, però sí una tarda de dimarts remullada. Rocco, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. 4 de la tarda, 3 minuts. Gràcies, Marc Bala.
A vosaltres.
D'aquí un moment resolem l'enigma Xinxó avui amb la vista posada al Palau de la Generalitat.
No ens parem de regalar coses.
RAC 1. Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Tornada de vacances i al Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost.
Fins al 18 de setembre, més de 500 articles amb la segona unitat al 50%. Hi trobaràs llet, conserves, llegums, fruits secs, begudes... Segona unitat amb el 50% de descompte.
Fes la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Els gossos arriben al Teatre Borràs. Del 15 de setembre al 15 d'octubre. No et perdis una comèdia protagonitzada per Mercè Arànega, Joan Negrier, Sandra Monclús, Albert Pérez i Pau Ferran. Destapa un laberint de secrets aquest setembre al Teatre Borràs. Els gossos. Entrades a la venda a balanyambio.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Segona temporada de Paz Padilla al Teatre Apolo amb el seu espectacle El humor de mi vida.
Y cuando veo una foto suya, pues ya no me pregunto, ¿dónde está? ¿Por qué te ha ido? Ahora miro la foto y digo, qué bueno estaba.
Un camí d'errors, de descobriments, de pena i d'humor. Molt d'humor. I és que la vida és plena d'aquestes coses. Per què quedar-nos només amb les tristes? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 úniques setmanes. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Quatre de la tarda, 7 minuts, anem a resoldre l'enigma Xixó avui, on hi han col·laborat des del Palau de la Generalitat, cosa que agraïm.
Activament.
Visita al Palau de la Generalitat.
Visita dins... guiada, sí, amb la portaveu del govern, Patricia Plaja, i a més a més... Malmelada.
Exacte.
Malmelada del pati dels tarongers, que s'afegeix, òbviament, a la tassa del versió i al pack de xocolata Joulong. Avui l'enigma era quants tarongers hi ha al pati dels tarongers del Palau de la Generalitat. Opció A, cap. En realitat no són tarongers. Opció B, 9.
Aquí hem dit que era la correcta. Has fet una variant, clar. Hem dit que era la correcta, perquè primer has dit...
3.
3. I ara després has dit 9 i dic, ja ho tenim.
Opció C, 24. Opció D, són més de 100. I la resposta correcta no és la que us pensàveu, no és la B.
Ah, no?
No. La resposta correcta és la C, són 24 tarongers.
Ah, sí?
Els que hi ha al pati dels tarongers. 24, i el que fan normalment amb aquesta melmelada és que la donen a les visites que hi van, als visites de protocol, els hi donen doncs un pot de melmelada perquè se l'emportin i la puguin tastar, aquesta melmelada que dèiem que les taronges són una mica àcides i amargants.
Però ens han dit que
és bona.
Que és bona, que es pot menjar.
Avui, atenció, hem rebut 638 mails, 638, i d'aquests 424
Déu-n'hi-do.
Jo pensava que vosaltres en dir que era la B, dic, ui, ara aquest...
Bueno, aquí el Bala i jo, com que hem vist que ha fet una variant, dic, doncs deu ser...
Tot. I no us han fet cas, 424 són correctes. Va, Bane, un número de l'1 al 4...
321!
Toma!
M'encanta la Bane, perquè escolta, va.
A preu fet. Senyor Virgili, què tal? Bona tarda, benvingut. Plou o no plou encara?
No, encara no.
Encara no. Plourà
a Barcelona,
a diferents punts del país, i a Barcelona diuen que cap al vespre.
Vinga,
jo no
ja porto tenim...
paraigües, eh?
Jo tampoc.
Ja tenim guanyadora, és Rosa Ipas Calopa.
Com?
Això no
sé. Home, això és una de les...
Calopa, de no
mal. Ipas Calopa. Rosa Ipas Calopa.
Sete polloles.
I el cervell és Rosa Ipas, eh? O sigui que Rosa
Ipas
és
la cervesa Ipa i Escalopa, que és el menú de mediodia.
Rosa Ipas Calopa.
Cada dia
com cafè i postre.
Bona tarda. Sí, però em fa gràcia que aquesta, fins i tot el nom...
Sí.
O sigui, ja el seu mail és rosaipas@... i no dic com acaba. Diu, bona tarda, la resposta és la C. Moltes felicitats pel vostre programa. Salut i republicà. Rosa i Pascalopa.
Pobre.
Bravo.
Ara tornem.
Et costa baixar de pes? Doncs passa't al pla 1-2-3 de Laboratoris Clinitec, amb registre sanitari. És un pla apte per tothom. És drenant i et desinfla en només 3 setmanes, perdent de 4 a 7 quilos. La primera setmana amb detox, neteges, depures i elimines toxines i perds 3 centímetres de volum. La segona setmana renoves, redueixes la panxa i l'estrenyiment i baixes 3 quilos. I la tercera setmana, amb les càpsules sacians que cremen i capturen el greix, perds entre 4 i 7 quilos. Truca al 650 51 52 53. Avui la millor oferta Pla 1-2-3 t'ofereix les 3 infusions detox, drena i lipo, la faixa cinturó reductora que prima per compressió i la sauna que moldeja i crema greix de Frank. Truca ja al 650 51 52 53. És econòmic, no té despeses d'enviament i els resultats es tradueixen en una baixada de 4 a 7 quilos. Te'l repeteixo, 650 51 52 53.
Quatre de la tarda, 11 minuts. Míriam Díaz, que ja corre per aquí. Què tal, Míriam?
Bona tarda.
A veure, per on comencem? Alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció?
Hola, mira, una que m'acaba de passar a Mar Serra, que és una proposta de trio que acaba a cops de destral en un bar de Mataró.
Ostres, què me diu?
Ahir a la nit.
Què me diu?
Dia de la diada, que acaba...
Sí, va, acabar malament, va acabar malament la diada.
Va acabar malament.
Mira, bon cop de fal.
Mira, és, això va passar al bar Sport House de Mataró. Van quedar dues parelles perquè es coneixien, amigues, per sopar, i es veu que l'home d'una de la parella, d'una de les parelles, li va proposar a la dona de l'altra parella fer un trio. Llavors es veu que l'altre home que quedava fora del joc...
Si és un trio...
Són tres, sí.
Doncs en sobra un.
Com allò de la Generalitat.
És com un trici, saps? És com un trici.
Sí, tres.
No quatre.
Bueno, però no eren quatre.
Sí, però clar, un quedava fora de la festa sexual.
I el senyor... Al moment de la proposta, el quart no hi era.
El quart hi era.
Clar, perquè se ho acaba d'explicar, nota que s'acaba d'incorporar.
Aquí tot apunta que la proposta venia d'abans i que havien quedat per parlar-ne a sopant. Per què? Perquè el senyor que quedava fora de l'equació portava una destral amagada.
Hosti, què dius?
I va sortir per fotre-li destralada a l'altre amic. Llavors, clar, va venir la policia, etcètera, etcètera. Miraculosament ningú va acabar malament, però clar... és aquest succés que va passar ahir.
Jesús.
Vull dir que no en compte qui feu segons quines propostes.
La gent és molt com Marta Cailà, gent tancada de ment.
Muy mojigana.
És muy cazurrica. Cazurrica.
Està dient cazurrica a Marta Cailà.
Cazurrica.
Perquè està...
Jo amb vostè ja li dic... Zero, ni aigua, bueno, zero. I a perquè... sisplau, a quilòmetres de distància. Pues no se m'apropi.
Te sorprenderia, sorprenderia. Perquè...
Doncs ves-hi tu, ves-hi tu, Vane.
No, però jo sé, perquè he enviat a moltes amigues de mi madre, i vostè lo sabe, Santa Susana, i totes s'han quedat contentíssimes.
Encantada. Porque además yo faig trio.
A mí ya poden dir missa,
Yo faig trio, que Marta Vegada, cuando yo estic en Opus, me ayudan los meus fills.
Ai, per favor.
Un trio familiar.
Els fills ajudant el pare.
Sí, pare, perquè només volies... Per favor, no hi ha cosa més sòrdida. Prou. No ho he sentit.
Cuando hago un pinchazo, no ho he sentit. Trucolo de asistencia.
Què més tens?
Ara us porto un embolic que hi ha hagut a l'Ajuntament d'Alacant per oferir un curs d'empresaris per tenir èxit en els seus negocis. Fins aquí bé, un curs per empresaris, si no fos perquè es tracta d'un curs de tarot.
Com ha dit, sí?
Un curs de tarot per tenir èxit empresarial. Això s'oferia a través d'una agència de l'Ajuntament i pagat, per tant, amb diner públic. El curs l'impartia una tal Almudena Polo, que es fa anomenar Almuquímia.
Almuquímia, sí, ja la conec.
I s'anunciava així.
Almuquímia te enseñará a cómo realizar rituales, hechizos y magia mientras perseguimos el empoderamiento espiritual. aprenderemos cómo aprovechar esos dones que la naturaleza nos ha dejado para nuestra iluminación espiritual.
Doncs aquest era el propòsit davant aquest despropòsit. L'oposició ho va fer públic i l'Ajuntament de seguida ha retirat al web aquest curs. Anna Barceló, del PSOE, i Rafa Mas, de Compromís.
¿Quién es el responsable que se organice un curso de tarot para el éxito empresarial? La verdad es que es un insulto a la inteligencia que se gaste dinero público de la Agencia de Desarrollo Local en esta barbaridad.
Esto es un insulto, esto es una broma de muy mal gusto, teniendo en cuenta que la ciudad de Alicante tiene casi un 13% de personas desempleadas.
L'alcalde, Luis José Barcala, que no sabia on posar-se avui, diu que, evidentment, aquest curs no tenia la llum verda de la regidoria i que ha estat, doncs, un error.
Hay propuestas, las propuestas no se sabe muy bien por qué, sin terminar de estar testadas, pues se incorporan. Una vez que se ha visto la programación completa y se ha revisado la programación completa, por razones obvias, se ha sacado de la programación. Ese tipo de cursos un tanto extraños no tienen cabida.
Què és el que vols al PP quan els enganxen allò amb els ditets allò tacats de, saps, tacats de s'enfaina? Sempre dissimulen. Que, per cert, deixeu-me dir que una de les implicades, i que estava en aquest projecte, és una amiga del programa, és Susi Tarot. Susi, bona tarda.
Bona tarda.
Quina relació teníeu amb aquest curs de tarot de l'Ajuntament d'Alacant?
Bueno, pues cariñete, pues tenía toda la relación, cariño, claro que sí, porque yo era la profesora. Jo era la professora.
Justament.
Sí. Jo tenia uns acuerdos, jo comptava amb els diners, perquè ja m'havia tirat jo mateixa, a mi mateixa, m'havia tirat les cartes, sí. I m'havia vist que, bueno, que la gent quedaria contentíssima amb el curs, eh? I ara què? Vull dir, ara m'he quedat a dos veles, nunca mejor dicho. Vull dir, mira, pel·liós a la mar, faré una última tirada de cartes, si us sembla, dic sí. A l'alcalde d'Alacant, i gratis, eh? Esta tirada va gratis, alcalde. Vamos a ver.
Això és per l'alcalde.
Això és per l'alcalde.
Tirada.
Senyor Barcala.
De cartes pel senyor
Luis José Barcala.
Barcala, que són 7 letres.
A veure, què diuen les cartes per l'alcalde d'Alacant?
Pues mira, a ver. Ui, mira, me sale el... Això ho veieu, eh? Les ruedes del cotxe pinxades.
Ui,
carai.
A veure si les van contrarrajades, eh? Vull dir, això... Aquesta carta és literal, eh? Hi ha algunes que té... Aquesta és literal. Vamos a ver, què més?
Aquestes cartes d'aquesta dona?
Ui, incendi en l'Ajuntamiento.
Oh, carai. O sigui, sí que és específic. Trobo que té unes cartes molt específiques, bueno, eh?
Incendi a l'Ajuntament.
Sí. Pues mira que són unes cartes que me trajeron de la Índia.
Ah.
I està escrit en castellà, eh? L'Ajuntamiento de Alacant,
bueno,
en llamas.
Deixem-ho aquí.
Vale. Cortocircuito i tal, mira. Càncer.
Què més? Càncer. Oi, per favor. Què és càncer?
Bueno, és igual. És que no ho he sentit. Bueno, va, vinga, va. Bueno, més coses. Això pel que fa a l'Ajuntament d'Alacant. Anem amb un estudi d'aquells curiosos que diu que els homes amb el coll gran... Senyor Marcelí?
Jo?
Vostè té el coll. Vostè té el coll...
No té, jo diria que no ell té no té gaire coll. És una persona
coll.
Que, si tu t'hi fixes...
Bueno, és una mica Fernando Alonso, entre sí, coll sí. I cara,
és
no?
És com un tronc sí. I molt enganxat.
La cara, la cara...
A les espatlles.
Però què passa amb aquest estudi?
Doncs mira, no té coll.
Que són girafes.
Podríem dir que els homes com el senyor Marcelí o Fernando Alonso són percebuts com a pares més protectors.
Veus?
Aquest és un estudi fet per la Universitat Nord-Americana d'Arkansas i que podríem dir que no passaria el sedàs de Josep Corbella. La mostra és de 300 persones.
Ui, molt poc,
això,
sí, molt fluixet.
Molt fluixet. Se'ls va ensenyar una sèrie de fotos d'homes amb colls de mida diferents i, en general, la gent apreciava que els homes estil Fernando Alonso, és a dir, amb el trapezi més musculat, eren com més protectors.
Sí, claro.
Això, casualitats, un altre estudi que ha sortit similar, també d'una universitat dels Estats Units, en aquest cas d'Atlanta, diu que els homes amb els testicles més petits participen i s'impliquen més en la cura dels fills. L'explicació la trobem en el fet que els nivells més baixos de testosterona ajuden aquests homes a adaptar-se doncs, a les necessitats dels seus fills. Un treball on, com diria
sí,
també...
Un treball amb molt poca mostra.
Molt poca mostra,
bueno.
70 pares biològics.
70 pares.
D'entre 21 i 43 anys, amb fills de...
Pues si necessiten, si necessiten gent en aquest estudi, que m'atruquin, perquè ara que esteu parlant d'entre piernes i castanyetes, l'altre dia vaig tenir una cita amb la noia aquesta que va venir aquí, la pitxi de glamour,
sí,
que va venir aquí.
I què?
Sí.
Com,
bueno, vam fer aquí divendres,
sí.
Va entrar...
No? Tocaven les mans, sí. I va acariciar la mà constantment,
sí.
I va proposar una cita, sí. Com
pues mira, l'único grande va ser la decepció.
Com?
Què?
Sí. L'única cosa
vostè,
gran...
Vostè, la decepció seva?
La meva decepció.
O d'ella cap a vostè?
No, meva. Ah. Jo m'havia fet il·lusions.
Com
jo me pensava que me trobaria allà, m'entens? La serpiente pitón.
I resulta que la sorpresa va ser que obro i només hi havia allà, trec la closca, allà només hi havia un cacauet petit i arrugat.
Escolti.
A tu te sembla normal? Tanta pluma, tanta boa, tanta d'allò. I me trobo allà una panceta.
Quin mal gust.
Molt lleig explicar això per antena, coses íntimes.
Me vaig quedar amb gana. Me vaig quedar amb gana. Ah, vaig haver de comprar una bossa nous, perquè amb aquell cacauet jo no tenia per res.
Va, bona notícia pels fans de la sèrie S'ha escrit un crim, senyora Fletcher, perquè Jessica Fletcher arriba al cinema, Míriam.
Ai, els cinemes...
Vas matar o no vas matar aquí?
Suposo que estem empatats, senyor Magnum.
Els amics em diuen Thomas.
I a mi, Jessica.
Doncs Universal Studios, que ja està treballant en l'adaptació d'aquesta sèrie d'investigació estrenada, recordem, fa 39 anys, protagonitzada per Angela Lansbury, un clàssic de la televisió. Com deia vostè, senyora Fletcher, fa poca estona, 264 capítols.
Fixa't. Efectivament.
I amb els quals va guanyar vostè 4 Globus d'Or. És una producció que ara mateix està parada perquè hi ha la vaga de guionistes i actors, però que reprendrà quan això acabi.
Vaja, vaja, ho heu descobert. Efectivament. Últimament estem rodant una nova pel·lícula i a Tailàndia.
A Tailàndia?
Oh, sí, és del tot emocionant. És el cas d'un noiet ros, molt ben plantat.
Sí, sí.
Aquest cop no és parent meu, perquè jo sóc molt llesta, però a la meva família sempre hi ha alguna tontata que he de salvar. En fi, aquest noiet l'han acusat de fer pato teriyaki amb el seu amant, que l'esquartarà.
Què diu?
Vaja,
què diu?
Sí, el que sent, senyor Marcelí, us ho tradueixo per si ens està escoltant algun agent de la policia o algú de Cabot Cove. La pel·lícula es dirà Fue a por un mulato y lo convirtieron en Mr. Potato. Serà un bombasso de taquilla perquè és una història que té de tot. Passió, venjança, sang, fetge, ronyó i tota la resta d'òrgans. Oh, disculpin, ara he de marxar, que he d'anar a escriure a la meva Olivetti amb cara de preocupada, ja que hi ha vaga de guionistes, almenys ho escriuré jo.
I tant.
Gràcies, senyora Fletcher. Per tant, confirmem que hi haurà pel·lícula...
Pel·lícula, no tenim data, però sí, sí.
Sense la Fletcher, això, vull dir, sense la Àngela...
Clar,
que és morta.
Sí, per això dic que és difícil que...
Ah, doncs qui ho farà?
Con inteligencia artificial se puede recuperar, ¿eh? Se puede hacer todo, cualquier
acto. Se puede comer la cara.
Claro.
Bé, amb intel·ligència artificial o no, el cert és que ha tornat a reaparèixer avui, darrerament no para, perquè les estructures, o sigui, el que és l'estat espanyol s'està posicionant cada dia al voltant de l'amnistia, i avui ho ha tornat a fer José María Aznar.
Sí, avui ha sortit el...
El trobava a faltar, eh?
Doncs ha acusat el govern espanyol Aznar de colpista. Per què? Doncs perquè en la inauguració del curs de la FAES doncs ha parlat de l'amnistia i ha demanat als ciutadans que surtin al carrer. Diu que és hora de tornar a dir allò del basta ja, amb ETA, i acusa Pedro Sánchez d'haver-se grillat, literalment.
No hay ningún Estado cuyos dirigentes no hayan perdido literalmente la cabeza que acepte ni siquiera como hipótesis una amnistía que, además de otorgar impunidad, convierte en legítima una gravísima intentona sediciosa contra la integridad constitucional y que, además, es una invitación a volver a hacerlo.
Molt bé. És que aquest Aznar, escolta, jo sóc independentista, eh?
Sí, sí.
Jo vaig votar Puigdemont i sóc independentista.
Sí.
Però com a president, com l'Aznar no n'hi ha cap.
No,
i té tota la raó. Sí. Perquè el que han fet aquesta gent...
Sí, però,
que si haguessin aconseguit la independència, xapó i visca Catalunya lliure. Però això que van fer, que ens van aquí tenir la mel a l'orella i després va venir la vella i ens van picar...
Però em permeto una... És que hi ha una qüestió que...
O la fas o no la fas.
Sí, però dic que...
I si no, la llei espanyola.
Calla, que li estan dient una cosa.
No, és que li estic preguntant...
Puigdemont a prisión.
Que és que no acabo d'entendre com és independentista. Però està a favor del que diu José María Aznar.
Home,
perquè, pues perquè té raó. Més enllà de partits polítics,
sí,
això és lo interessant.
Hi ha persones.
És que és un gran estadista.
I tant.
Clar, és un gran dirigent i això és el que necessita el país ara. M'explico?
El que va fer ell no va fer ningú, eh?
Algú de centre i amb cap i amb cervell.
El que va fer Aznar no va fer ningú, eh?
No, ara!
Va dialogar amb els aletes. Sí, sí. Va treure la mili. Va aconseguir el Passes del Majestic amb el president Pujol. Com aquella època de Concòrdia.
Que no se'n parla, eh?
Parlava català en la intimitat.
Sí, és veritat.
Com aquella època d'harmonia i de bé per Catalunya no l'hem tingut mai més, amb Pujol i amb Aznar. Sí. I jo sóc independentista, però si ho fas les coses, o les fas o no les diguis que les faràs.
Bueno, i per no parlar de la gran aliança que va haver amb els Estats Units
i amb el Bush,
que això no ha tornat a haver-hi...
I a les Açores, eh? Exacte. A les Açores. Que estava Espanya allà on havia d'estar, eh? Sí. I amb la guerra de l'Iraq, eh?
Sí, que va ser un dels grans errors d'estratègia geopolítics d'Espanya entrant en una guerra totalment il·legal.
Quin efecte va tenir?
Bueno, l'efecte va ser, no cal anar molt lluny, a l'11M, per exemple, aquest va ser el rebot de l'efecte. Bé, dit això, ens centrem en l'Àfrica pendents de dues tragèdies provocades per la natura. Primer, a Líbia, on cada cop que es dona una dada es multiplica per mil, se posen els pèls de punta, i un altre és, evidentment, el terratrèmol que es va produir a Marràqueix. Per on comencem?
Doncs mira, per Líbia, on aquest cicló Daniel ha provocat la mort de 2.400 persones, però és que, atenció, ja n'hi ha 10.000 més de desaparegudes, això és el que diu la Creu Roja, després que la força de Daniel ha provocat el trencament de dues preses del riu Wadi Derna. I això ha fet que els 3 milions de litres d'aigua que contenien han arrasat zones residencials senceres. La ciutat de Derna, per exemple, està incomunicada i sense electricitat. Ens està arribant molt poca informació de la zona. Recordem que és un país que viu en un caos polític des que es va derrocar Gaddafi el 2011. Té dos governs paral·lels, un a l'oest, el govern d'acord nacional, que és el que reconeix l'ONU, i l'altre a l'est, que és just la zona afectada per les inundacions, sota el control de l'autoproclamat Exèrcit Nacional Libi, comandat per un tal Haftar, que es fa dir Mariscal Haftar, de 79 anys, i que sobreviuen gràcies als diners que fan amb els migrants, amb els milers de migrants que intenten justament arribar a Europa per mar en aquesta zona arrasada pel cicló Daniel.
No sé què és pitjor, sí, bueno, tot el que m'has explicat de Líbia no hi ha per on agafar-ho. I al Marroc, doncs, el recompte de víctimes pel terratrèmol de divendres a la matinada no para d'augmentar, com era de preveure després de veure els efectes d'aquest terratrèmol, 2.862 morts, mentre que el nombre de ferits és de més de 2.500.
Això, balanç provisional, d'aquesta tragèdia, que deixa també desenes de milers de persones sense absolutament res. Fins ahir no es va començar, doncs, a construir un campament militar a Mismis, a la principal ciutat a 56 quilòmetres al sud de Marràqueix, per coordinar l'ajuda nacional i internacional.
Doncs saludem a aquesta hora l'enviat especial de RAC1 al Marroc, Jordi Armenteres. Jordi, bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda.
Ara ets al camp d'ajuda d'ANSI. Qui centralitza aquesta ajuda? És una ajuda oficial o, com hem vist aquests dies, l'assumeix gent voluntària i organitzacions voluntàries?
Mira, aquest és un dels pocs camps, entre cometes, podem posar oficial de l'exèrcit. De fet, l'exèrcit controla aquest camp d'aquí d'ANSI i també el d'Amismis. També et diré que el d'Amismis, el camp que ahir es va crear, ahir vaig passar, bàsicament és un camp de control dels militars cap als militars d'altres països perquè facin el que volen que ells facin. Aquí hi ha un règim i al final el control aquí és molt bèstia. Però efectivament jo sóc al camp d'ANSI, avui ja funciona, es va començar a aixecar diumenge. Aquí tot va molt lent, aquí tot és lentíssim. La resposta governamental, a més, és pèssima. I la realitat d'aquest camp, que funciona prou bé, bàsicament perquè té llocs per anar al lavabo, que és el que no té altres bandes, i té unes mínimes mesures sanitàries, la realitat de cada poble i de cada vila, i fem la connexió des d'aquí perquè aquí tenim una mínima bona connexió. Tots els pobles que hi ha a sobre aquestes muntanyes que veiem des d'aquí, n'hi ha molts que han estat aïllats fins aquesta última nit. I la realitat d'aquests pobles és que a cada cantonada on hi ha una esplanada en un brol de carretera, doncs hi ha 2, 4, 8, 15, 20 tendes. I quan dic tendes, que no se m'interpreti que són tendes d'aquestes d'anar de càmping. Són quatre pals amb unes mantes a sobre, amb una mica de sort, una jaima. Clar, aquí passa una cosa. Aquí hi ha milers de persones que ho han perdut absolutament tot. que s'han quedat sense res, que no tenen ni el matalàs que tenien a casa seva per poder posar en aquesta tenda, i estan dormint sobre rocs, sobre terra, i amb unes mantes que amortiguen una mica aquesta sensació. Però és que, a banda d'això, hi ha molta gent que no pot tornar a casa seva perquè no sap si de cop i volta hi ha una rèplica i ella pot acabar de caure, i evidentment la por. I si ho sumes tot, això vol dir que hi ha centenars de milers de persones en aquests moments dormint. Ja no dic al carrer, perquè aquí de carrers n'hi ha pocs, però sí a l'intempèrie.
L'equip espanyol, l'estat espanyol, Jordi, enviarà més ajuda. Concretament hi ha 5 equips més de rescat. A part d'aquesta ajuda, hi ha equips de bombers de Catalunya, no?, que donaran suport als efectius marroquins. No sé, són moltes les veus crítiques amb la reacció del govern del Marroc. Fa poca estona llegíem que només han acceptat l'ajuda de 4 estats envers els 60 que han ofert ajuda, i Marroc només n'ha acceptat de 4. No sé quina explicació o com s'està fent aquesta gestió de l'ajuda internacional.
És que no tenim resposta oficial de tot això, però sí que hi ha una teoria que aquí l'hem sentida al Marroc, no només jo, també altres companys periodistes, que és, al final, el que no vol evidenciar el Marroc són les seves vergonyes. O sigui, la incapacitat de poder arribar a tot arreu. A veure, el tema de l'ajuda humanitària, per exemple, és que falta absolutament de tot. Què està fent la gent? La gent s'està organitzant en grups de WhatsApp, en grups d'Instagram. Ahir vaig passar per un centre comercial i hi havia gent que comprava coses, i a fora hi havia cotxes que el que feien era carregar cotxes, furgonetes, vans, i aquestes vans el que fan, se'n van cap a les muntanyes a portar tot això. Què porten? Doncs sobretot matalassos. El tema dels matalassos és molt bèstia, perquè, insisteixo, hi ha molta, molta gent dormint a terra, i el tema dels matalassos, i per defecte les mantes, la temperatura encara s'aguanta, però al vespre baixa fins als 17-16 graus, i a la zona de muntanya més elevada, doncs 9-10, i això ja és una mica de fresqueta i es nota. Llavors, què passa? Que tu passes per les carreteres i de cop i volta et passa un comboi militar amb 3 camions plens de matalassos, però és que darrere hi ha 25 o 30 vans que van enganxades a aquest camió, que és l'ajuda de la gent d'aquí. Et mires la televisió del país, que òbviament és propaganda pura i dura, i cada 2x3 et diuen el número de compte corrent on tu pots fer una donació, quan encara no hi ha hagut des del govern del Marroc ni un sol anunci de dir destinem tal partida per poder ajudar a tots els damnificats.
Jordi, aquest migdia t'has desplaçat a Imlil, una zona de l'epicentre del terratrèmol que a més és molt turística. Què t'hi has trobat i si t'ha costat molt arribar, i si hi ha almenys els camins han quedat nets i es pot accedir-hi?
Han quedat nets des d'aquesta nit. Bàsicament, l'últim tram, que eren 12-14 quilòmetres, he trigat més d'una hora a fer-los, perquè és que ja no és que la carretera estigui tallada. O sigui, a vegades et diuen, no, la carretera ha quedat tallada. Per què? Perquè hi ha un esfondrament. No, és que hi ha 12 esfondraments, i que cada 300 quilòmetres et trobes que de cop i volta la carretera ha desaparegut i s'ha de buscar una manera de poder-hi arribar. No, això és una mena de congost. La zona és preciosa. Hi ha molts catalans que heu baixat a Marrakeix de vacances, i hi ha dues excursions molt típiques, una sobretot que és baixar al desert, i aquesta carretera em sembla que tots la recordareu, la que heu vingut. Doncs aquella zona és la zona de l'epicentre del terratrèmol. Una zona molt escarbada, un congost, o diversos congostos, amb molta, molta, molta muntanya. Llavors, clar, aquest és el problema, que tots els pobles que queden a sobre d'allò, allò que hi ha tants catalans que hi han passat quan han baixat al Sàhara, que és aquella excursió típica des de Marrakeix, doncs aquells pobles n'hi ha algun que en aquests moments encara està aïllat i se sap poc el que ha passat. Clar, està aïllat què vol dir? Que s'ha produït una situació tan bèstia com que els veïns acaben salvant ciutadans, conveïns que estan a sota la runa, però que no hi pot arribar ni un metge ni una ambulància, i aquella gent que van poder salvar el mateix divendres a la nit, com a molt dissabte, doncs el diumenge o ahir, per exemple, morien. I d'aquests casos encara se'n produeixen en aquests moments.
Escolta, molta gent al Marroc i fora del Marroc es pregunta el paper del rei del Marroc amb aquesta catàstrofe, no? No sé si la gent, evidentment, quan tu els hi demanes enregistrar, no t'ho diuen, però sí, m'agradaria saber què en pensa el poble, la ciutadania, del seu rei, que, recordem, passa gran part de l'any a París, que està establert més a París que pràcticament al Marroc, i que ara ha tornat i, de moment, no s'ha desplaçat ni se l'ha vist a la zona del terratrèmol.
Una llegenda no escrita aquí al Marroc, el Cembrero del País ho explicava el diumenge al Bundó al Via Lliure, que és que fins que el rei no hi vagi no hi poden anar polítics de primera línia. Sí que hem vist polítics seguir van, però a més una caravana de polítics en aquest país et fan apartar, et fan gairebé quedar aparcat en una carretera que pugui passar a tot drap el cotxe amb el polític de torn. Però vaja, no són ministres i encara menys el primer ministre. Clar, tu preguntes, diuen que vindrà el rei, perquè això des del primer dia es diu, el rei vindrà. Ai, ai, què farà, no? És una resposta molt... Llavors posa el micròfon i costa molt. Hi ha una por permanent i és que et mires la televisió, clar, és l'oficial, és la 1, tampoc n'hi ha gaires més. I, bueno, ajuda per tot arreu, quan et mous una mica i és evident que falta absolutament de tot. Veus molts helicòpters, cosa que porto 3 dies i mig aquí, d'helicòpters, doncs, francament, Toni, si n'he vist 3, no sé si exagero. Saps? Llavors veus helicòpters a la televisió, hi ha helicòpters i el número de compte, això sí, el número de compte per rebre donacions. És molt fastigós, si se'm permet l'expressió.
Escolti, Jordi, perdona, anava a dir-te i preguntar-te, tu vas estar al terratrèmol a Turquia, ara estàs al Marroc, quines grans diferències veus? De país, em refereixo de gestió. Ostres, de la catàstrofe.
Sí, n'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes. Turquia era pèssim, era llestimós, Marroc en aquests moments és l'infern. És veritat que això també és allò que a vegades t'han d'explicar les coses perquè ho entenguis una mica. Clar, a Turquia els edificis queien, i els edificis quan queien, com que eren edificis no bons, però relativament ben estructurats, permetien que hi haguessin moltes cavitats on la gent, doncs mira, potser podia sobreviure 3, 4, 5, 6 dies. Aquí el que cauen són cases amb pedres i argila. Això què vol dir? Que hi ha molta gent que ha quedat directament aixafada i que no hi ha cap possibilitat, o l'única possibilitat que hi ha és que la porta et faci una mica de marge on tinguis un lloc on poder sobreviure. Ara bé, i això és el més d'entès de tot també, al final aquí hi ha molta gent que no només no ha mort aixafada, sinó que ha mort afogada. Afogada perquè la pols que treu aquesta argila quan acaba caient fa que no puguis respirar. Gent que han trobat morta en llits de cases que pràcticament no havien caigut. Però el núvol de pols
els ha ofegat
provocant això. Sí, més enllà d'això, clar, la resposta és molt diferent. A Turquia, en un dia i mig, tenies camps d'ajuda amb tot, amb tots els sistemes sanitaris necessaris, i d'aigua i de menjar no en faltava. Aquí hem vist nens que ens demanen menjar. Nens que de cop i volta et diuen, et fan la mà a la boca, volem dir, tinc gana, i si tens alguna cosa li dones, i si no tens alguna cosa no li dones. I llavors diners, perquè hi ha gent que ha de comprar medicaments, perquè la situació és la que és. És veritat que Turquia té infraestructures millors, Turquia va rebre ajuda internacional d'absolutament tot arreu, Marroc l'ha rebutjada d'absolutament tot arreu, menys 4 països, entre els quals Espanya. Llavors aquí es nota quan hi ha un estat al darrere i tu pagues uns impostos, i un altre lloc on doncs, l'Estat no sabem ben bé per què serveix. No?
Jordi Armenteres, com sempre, bona feina, enhorabona, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Jordi. Fem 3 minuts de pausa i després Marc Serra amb el que ha estat una de les qüestions sorpreses del dia.
Sorpreses, sí.
Què és aquest policia?
Un policia que ha denunciat una manifestant de l'1 d'octubre per fer-li un petó a la boca no consentit.
Això va passar, evidentment, a l'1 d'octubre del 2017,
sí.
I ara ves per on, aprofitant tota la qüestió Rubiales, ara sorgeix aquesta denúncia.
Versió RAC 1.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Aquest estiu, estigues tranquil fent la revisió de la instal·lació amb el servei oficial de gas, butà i propà de Repsol. Perquè a banda de la revisió obligatòria prescrita per llei, inclou un servei d'avaries 24 hores als 365 dies i una assegurança gratuïta de 5 anys. Demana ara la revisió al 900-321-900, a pidetubombona.repsol.es o bé a l'app Bombona Botana Repsol i et regalarem 2 euros de descompte en la pròxima comanda de bombones. Consulta en les condicions a repsol.es.
Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís a policia, sense permanència ni quota d'alta.
I 100% en català. Et protegim?
La tornada és bona quan l'estalvi sona. Aquest setembre en Maller Origen t'ho posem fàcil perquè puguis reprendre els bons hàbits. Omple la nevera amb fruita i verdura fresca, directa dels nostres camps. I el millor preu, enciams, tomàquets, pebrots, carbassons. Tornar i estalviar amb Maller Origen són sinònims.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'11, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Montse. Comença el nou curs a Montse Interiors. Tornar a les classes, a la feina, a veure els companys. A Montse Interiors t'ajudem amb la tornada al dia a dia. Renova ja la roba de la llar amb fundes nòrdiques, cortines, jocs de taula, quadrants, reblers nòrdics, alguna peça per l'habitació dels més petits i dels no tan petits. Escolta aquesta oferta. Rebler nòrdic abans des de 33,95 €, ara per només 10,95 €. Comença el curs a Montse Interiors. Inspira't a montseinteriors.com. Montse.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Vint minuts, arribarem a les 5. Marta Cailà, què ens proposes a aquesta hora?
Doncs que aneu a veure The Producers, que és la comèdia musical de la temporada i que ja ha arribat al Teatre Tívoli de Barcelona aquest setembre. Més de 30 artistes en escena, una orquestra en directe, grans coreografies i una escenografia impactant. De la mà d'Àngel Llàcer i Manu Guix, amb la diversió de La Jaula de les Loques i amb el glamour de Cantando bajo la lluvia. The Producers, compra ja les teves entrades a balanyaenviu.com.
Tal com ens apuntava Míriam Díaz, anem amb una d'aquestes històries que quan avui l'hem llegit a la redacció, hem tingut que llegir-la dos cops perquè no sé, allò que ens pensàvem que el dia... Bueno, sí, és allò que dius, avui és el dia dels innocents. Ara mateix, Marc Serra, Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Ens explicarà aquesta història, la d'un policia nacional imputat per les càrregues de l'1 d'octubre que ha denunciat avui que un manifestant, una manifestant en aquest cas, li va fer un petó no consentit. Fixa't.
Un titular que, com deies, ens ha deixat una mica descol·locats i que apareix al rebuf de tot el cas Rubiales. La gent, que és membre dels antiavalots de la Unitat d'Intervenció Policial, diu a la denúncia que, a la que ha tingut accés l'agència EFE, que una manifestant hauria comès un delicte contra la seva llibertat sexual. Sempre segons la versió de la gent, una dona d'uns 60 anys li va fer un petó a la boca i, cito textualment, de forma sorprenent, inapropiada, sobtada i no consentida. El policia diu que la dona buscava, a més de l'ànim libidinós, desencadenar una situació de violència generalitzada.
Fixa't.
Tot plegat hauria passat quan s'acabaven d'intervenir unes urnes situades als serveis centrals del Departament d'Educació de Catalunya, a la Via Augusta de Barcelona, i per acabar de rematar la història també s'ha filtrat les mesures que demana aquest policia contra la manifestant que li va fer el petó. Demana la identificació de la manifestant i que se li imposi una ordre d'allunyament de 1.000 metres. A més, també sol·licita la prohibició de comunicació amb ell per qualsevol mitjà a fi de protegir la víctima. Escoltarem dues interpretacions diferents d'aquesta història. Per començar, ja ens escolta el Jacobo Rodríguez, que és portaveu nacional del Sindicat Unificat de Policia. Senyor Rodríguez, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes. Se nos pasa por la cabeza muchísimas preguntas, pero voy con la más evidente. ¿Por qué una denuncia 6 años después?
Sí, pues tiene una explicación muy sencilla. La denuncia 6 años después viene porque no teníamos una prueba documental que avalara el testimonio del compañero. El compañero temía que su relato no fuera creído sin algo que por detrás que lo sostuviese. En este caso, una prueba inatacable como lo es una prueba videográfica de estas características. Hay que pensar que estas imágenes eran propiedad de una cadena árabe, por lo que no fue nada fácil llegar hasta ellas. Y este es el motivo. Una vez hemos tenido conocimiento de esas imágenes, el compañero obviamente quería denunciar, porque ya tenía ese soporte documental, y ya fue ahí cuando se puso en manos del gabinete jurídico, y ya interponemos la denuncia y solicitamos las medidas que antes han comentado ustedes.
¿Esas imágenes estaban en un servidor privado de la cadena, o estaban en YouTube, o dónde las han tenido que buscar?
Sí, estaban en YouTube, pero eran propiedad de la cadena Al Jazeera.
¿Propiedad de la cadena Al Jazeera?
Venía rotulado con Al Jazeera, es decir, eran de Al Jazeera, sí.
¿Y estaban colgadas en YouTube, que es donde ustedes han tenido que ir a buscar?
Exacto, pero obviamente no hablamos árabe y es muy difícil hacer una búsqueda de una cadena de secuencia de este tipo de características y localizar un vídeo que concuerde con Al Jazeera. Entonces ha sido un trabajo arduo, obviamente.
Usted describe estas imágenes como una prueba irrefutable.
Inatacable, sí.
Inatacable. Uh-huh. ¿En qué momento?
Bueno, dígame. Si quieres se lo explico, obviamente.
Sí, sí.
No cabe duda que el compañero, en primer lugar, se encontraba pasivo, no estaba haciendo, estaba dirigiendo el dispositivo de seguridad cuando se acerca esta manifestante, vamos a llamar, si me permite, la voy a llamar así a partir de ahora, la manifestante,
¿sí?
Y esta mujer, y de forma sorpresiva agarra del cuello al compañero, como se puede ver, le propina un empujón hacia ella con sus manos, dándole un beso, obviamente sin su consentimiento. No hay actos del compañero que induzcan a deducir que él quería darle un beso a esta señora. ¿Sí? Y si alguien tiene una prueba que lo refute, obviamente me gustaría escucharla, pero yo no lo he visto así.
El policía iba con el casco, es decir, la manifestante le levanta el casco, el policía puede repeler este beso. ¿Cómo lo interpretan ustedes?
No, el beso es sorpresivo, inesperado, y eso hace que la reacción sea imposible de repeler. El casco, la visera la tenía subida, pero claro, hay que pensar que hay que saber el rol que desempeñaba este funcionario, que obviamente por motivos de seguridad no voy a decir el cargo que desempeñaba, pero obviamente se encontraba dirigiendo el dispositivo, y es por eso que tenía que tener la visera levantada para poder dar las instrucciones oportunas a su grupo, obviamente.
Otra pregunta que se me ocurre, señor Rodríguez, un policía preparado para estas cuestiones no puede, digamos, repeler este beso, a alejar a la manifestante.
Si se fija, es imposible, porque la secuencia de hechos es muy rápida. El compañero no se espera para nada, porque cuando uno está separando una línea de manifestantes donde quiere cortar un punto, vamos a poner, siempre hay una proximidad siempre con los manifestantes, ¿vale? Esto es ineludible, es decir, nos encontramos a muy escasa distancia. Lo que uno nunca se espera es que se le vayan a abalanzar a dar un beso. Entonces, es imposible repeler este tipo de conducta en décimas de segundos. Lo que sí está claro es que el beso sin su consentimiento. Estamos poniendo el foco en la persona que recibe el beso. Muchas veces decimos, no, es que estamos poniendo el foco en la víctima porque iba con falda, le facilitó tal... Pues esto es exactamente lo mismo. No podemos poner el foco en que el compañero tenía que haber leído el pensamiento a esa señora de que le iba a propinar un beso. Pues oiga, no, estaba trabajando, estaba separando una línea, estaba dando instrucciones, me viene esta señora de forma sorpresiva, inopinada y absolutamente sin su consentimiento, le agarra fuertemente del cuello y tira hacia ella, como se puede observar, haciendo doblar la espalda al agente policial y propinándole este beso en la boca.
Hemos leído algún fragmento que ha aparecido de la denuncia donde la gente dice que el beso tenía una doble intencionalidad. Vamos a comentarlo. Sí. Primero dice libidinosa, por una parte, y luego con el objetivo de desencadenar una situación de violencia. ¿Cómo interpretan ustedes que este beso es libidinoso?
Por los actos anteriores y posteriores. Hay gestos que se puede deducir que por la expresión de la persona que da el beso, su satisfacción con la acción. Y esa satisfacción sexual, aunque no es un elemento objetivo del tipo penal, es decir, según el Tribunal Supremo en su sentencia de 2019, que haya satisfacción, que haya deseo sexual, no es un elemento sine qua non para consumir el delito de agresión sexual, es un elemento que suele estar en los delitos contra la libertad sexual, pero no es un elemento esencial. Y es la sentencia 107/2019, la pueden consultar. No obstante, sí, a nuestro juicio, sí hubo ese ánimo libidinoso, pero aunque no lo hubiese, se probará en todo caso, pero aunque no lo hubiese, la conducta no tiene un desvalor por no tener ese ánimo libidinoso al que hacíamos referencia. Y luego en lo de provocar la situación de violencia desencadenada hay que ponerse en el contexto. Estamos hablando de que nosotros cuando fuimos por orden de jueces y tribunales a disolver ese referéndum que los jueces consideraron ilegal, la policía actúa al servicio de jueces y tribunales, no hay que olvidarlo, el imperio de la ley, nosotros no decidimos disolver ese referéndum, a nosotros nos da igual si se celebra un referéndum o no, nosotros nos debemos a las órdenes de jueces y fiscales, y allí nos recibieron con patadas, pedradas, desobediencia y como podemos ver, con besos y agresiones sexuales sin consentimiento. Entonces son unos hechos que estaban provocando que la gente perdiera los nervios y todo lo contrario, su temple y su experiencia le hicieron no entrar al trapo para evitar males mayores y obviamente no utilizar la fuerza en este caso.
Le voy a subrayar una cuestión que acaba de comentarnos, señor Rodríguez, que es la cuestión de agresión sexual. ¿Lo definen así ustedes?
Podría ser una agresión sexual conforme al Código Penal anterior. Por supuesto, conforme al actual Código Penal, no hay ninguna duda. Toda conducta es agresión sexual y, por lo tanto, encajaría en ese tipo penal. Pero como los hechos transcurrieron en el 2017 y la ley penal es más favorable, entendemos. Bueno, eso lo tendrán que decir los jueces. Yo tampoco me quiero meter ahí muchas cuestiones jurídicas, pero obviamente los hechos se juzgan o se juzgarían eventualmente conforme al Código Penal anterior. Hay un requisito para la agresión sexual, que es la violencia. El abuso sexual, digamos que sería sin violencia, es decir, yo me acerco y realizo la conducta sin mediar ningún tipo de violencia. Agarrar, cualquier conducta que implique agarrar del cuello y evitar que el compañero pueda evitar ese beso, podría ser calificado de violencia y ser, por lo tanto, un delito de agresión sexual. El abuso sería sin violencia y la agresión sexual, todo esto hablando en términos del Código Penal anterior, podría concurrir con un delito de agresión sexual. En todo caso, nosotros esto, queremos que primero se abran diligencias judiciales, se identifica a la víctima, se conceda la orden de alejamiento que hemos solicitado y después la calificación del delito. Entendemos que es un delito contra la libertad sexual, abuso o agresión, pues ya se determinará.
Voy a preguntarle, porque usted utiliza este vocabulario, la víctima, que sería el agente, ¿lo pasó mal? ¿Les comunicó que fue un momento complicado para él?
Sí, por supuesto. La gente se sintió ultrajado, pero no solo por eso, que atenta contra su libertad sexual. Por eso y por ahora mismo, porque se pone el foco en él y parece que, de alguna manera, ponemos el foco en la víctima cuando parece que él tenía que haber reaccionado de otra manera y él no puede hacer nada para evitar sacarse a esa señora de encima en esas décimas de segundo. No entendemos cómo esto se sigue poniendo el foco en este caso en el compañero y bueno, él se siente ultrajado y obviamente lo que quería era un soporte, una prueba documental que al final su relato, lo que él nos llevaba contando tanto tiempo, pues finalmente pudiese llevarse a cabo y es ese soporte documental que ahora tenemos para ponerlo a disposición del juez y que todo el peso de la ley recaiga sobre esta persona.
Muy bien, señor Rodríguez, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muy buenas tardes, bona tarda, un saludo a tothom.
Bona tarda, gràcies. Doncs aquesta és la visió d'una de les parts. Heu sentit que diu que el policia, víctima, que ell ho ha volgut recalcar, que no parlem mai de la víctima.
Agressió sexual.
Ha dit agressió sexual, ha dit que el policia era la víctima i ha dit que ho estava passant, ho havia passat molt malament en aquell moment. I ara escoltarem una altra visió. És la Maria Fernández, que és advocada del col·lectiu Dones Juristes. Senyora Fernández, bona tarda. Bona tarda. Suposo que ha pogut sentir com a mínim part de la conversa que hem mantingut. Què li sembla aquesta argumentació que hem escoltat?
I aquest matí, precisament, he sentit a la vostra emissora la notícia, així, una mica... No l'he sentit tota, però una part... Em sembla que això va ser el 2017,
sí?
Quan, a l'1 d'octubre.
Sí?
Això ha prescrit. Jo no sé què volen. 5 minuts de glòria... Això ha prescrit, ha passat més de 5 anys. No sé més detalls. Han posat la denúncia ara? Suposo que sí, per això surt a la llum ara, que han posat la denúncia. Això està absolutament prescrit, sigui el que sigui.
Més enllà de que sigui prescrit o no, deixem preguntar-li si vostè creu que és una agressió sexual, com explicava el senyor Rodríguez.
Em costa... No ho nego d'entrada, però costa pensar que un policia amb un casc que no només cobreix el front, sinó la part de sota, del menton, que no sé com es diu en català, doncs que se li pugui fer un petó. Francament, em costa. Sense negar, i no entenc el sentit, sense negar que hi hagués aquesta situació que abans podria ser considerada d'abús. Però ja deia, en tot cas, el que no té sentit és, 6 anys després, treure això. Això té alguna intencionalitat que no... Bueno, menys difícil de veure, però que prefereixo callar.
No, ja li dic jo, vostè creu que això va al rebuf del cas Rubiales?
Sí, segur, i a més és que estic segura, doncs, que, bueno, pràcticament convençuda que té a veure... Això passa sempre, a cada avenç del moviment feminista, doncs hi ha una reacció masclista, sempre hi ha aquesta reacció. És una cosa habitual i que les dones i les feministes ja coneixem des de fa anys. I això han volgut tenir... No he vist el vídeo, evidentment no he vist res, i sentir la notícia així una mica esquilada aquest cap de setmana. Ai, perdó, aquest matí. L'he sentit al món a RAC1 i he sentit que la senyora tenia 60 anys, el policia era molt més jove. Costa de creure, però costa de creure. En tot cas, no té cap recorregut, no en té cap.
Ara li anem a preguntar, d'entrada vostè ens ha dit que això ja havia prescrit, sí. Li volia preguntar en quin tipus de temps prescriuen aquest tipus de delicte, si és que ho és, i quin recorregut legal creu que pot tenir?
Ara cap. Ara no té cap recorregut real. O sigui, ara fan una denúncia i immediatament el que ha de fer el jutge és arxivar per prescripció. En el seu moment, doncs es podria haver investigat. No sé si hi ha imatges, si hi ha...
Sí.
Es podria haver investigat realment què ha passat. Ara sentia el senyor que parlava abans.
Sí.
No sé si és, semblava policia. No sé si
senyor Rodríguez, policia. Sí.
Senyor Rodríguez.
Del sindicat, que és sí, l'advocat. Sí.
No sé, però hi ha una part que és cert, que no es necessita un ànim libidinós i que n'hi ha prou a atemptar contra la llibertat sexual, però així d'entrada costa pensar que s'ha atemptat contra la llibertat sexual del policia. Costa.
A mi em crida l'atenció a les mesures que es demanen, que per això li trasllado a vostè, a un ordre d'allunyament i la prohibició que aquesta manifestant es comuniqui amb el policia. Què li sembla això?
És tan absurd. És tan absurd. On l'ha d'allunyament 6 anys després, quan segurament no s'han tornat a veure? És un despropòsit. Em sembla tot plegat un despropòsit. On l'ha d'allunyament? És molt... I la prevenció que es comuniqui, com si fossin parella. Realment no té... O un veí o una... No té trellat, sincerament no... Ho trobo, repeteixo l'expressió, un despropòsit tot plegat.
Ja que vostè és advocada, aprofito per preguntar-li, més enllà d'una qüestió de gènere, tampoc sembla molt bona idea, no?, intentar fer un petó a un policia?
Antiemolots.
No sembla molt bona idea fer un petó a ningú que no vulgui. És evident, però bueno, no sé si va passar, si no va passar, ni en aquells moments suposo que seria al davant d'un col·legi electoral. No sabem la situació de la dona, si havia hagut algun tipus d'agressió anterior. És que, bueno, jo, si més no, jo us conec quasi tot llevat el titular de la notícia.
I això, i acabo, que a la denúncia aparegui que hi ha una voluntat libidinosa, que jo també li he repreguntat al senyor Rodríguez, clar, no sé com es deu poder saber això.
Bé, en tot cas es presumeix, llevat que la persona acusada pugui demostrar que no hi havia aquesta voluntat libidinosa. Però, bueno, que no sé, en aquest cas, ja li dic, ignoro el context totalment.
Senyora Fernández, moltíssimes gràcies.
A vostès, bona tarda.
Bona tarda, adéu-siau. Doncs aquestes són les dues valoracions de...
A veure, primer, no era advocat, és el...
Portaveu del sindicat de policia, que és qui dona suport a la denúncia que interposa el senyor...
Només amb aquest posicionament ja genera molts dubtes sobre la policia i sobre el posicionament del sindicat. I després, el que més m'ha sorprès és que això està prescrit. Per tant, no s'aguanta...
No, però fixa't, però jo estic conforme amb la policia.
Ah, sí?
Perquè ella la veig una Rubiales, però de toma i lomo, eh?